man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong.
A quina hora se t'havia convocat avui, Sergi Pàmies? Bona tarda.
A 58.
A 58.
I realment la torre de control, infal·lible.
El rellotge Eva Català no...
Ha funcionat, com sempre, a la perfecció.
No. A veure, no és per posar pegues, però en l'escaleta posa sintonia.si.
Sintonia.si, posa? En comptes de sintonia Pàmies?
Sí, però vaja...
Sinto.si,
però ha sonat...
Ha sonat la sinto Pàmies.
Però la torre de control sap perfectament que quan posa això s'ha de posar l'altra. Que, per cert, aquesta sintonia, l'altre dia que parlava del Josep Guardiola, el Josep Guardiola té una versió d'aquesta cançó en català.
Sí, sí.
En català, també?
Una tonelada... Una tonelada de carbó de coc és necessària per encendre el foc.
Home!
Això, jo recordo haver-la sentit en algun moment de la meva intensa joventut.
Ah, que bo!
Sí, sí. No, l'altre dia vam posar la versió en castellà. Però no.
És necessària per encendre el foc. Fota-li més, fota-li més. Llavors era dues tonelades. O sigui, era una cançó d'aquestes bucle.
Llàstima, o sigui... Això...
Llàstima de què?
Sí, no, que aquestes coses a mi em fan molt feliç. No?
Ha quedat gravat, per això vull dir.
Vols dir que m'ho puc posar en bucle?
Te'n pots posar en bucle, si vols, el Sergi, cantant.
Això es posava als telèfons, no, abans?
Politono. Baixa't el politono, el Sergi Pàmies cantant 16 tonelades, amb la versió de Josep Guardiola en català.
I sé, això, la gent que anava amb autocar, quan anaves d'excursió... Això era una manera d'entretenir-nos, anar sumant tonelades de carbó de coc.
Meravellós.
A veure, 8 en punt.
La torre de control ja som, ja estem. Ja
ara,
estem
ara ja estem.
Enlairant-nos. A veure, el tema així gros ha sigut la Rússia, televisivament i radiofònicament inclús. Com t'adaptes amb una cosa que passa el dissabte, lluny, sense tenir gent en el lloc que està passant, com ets capaç de crear un espectacle informatiu, i ha sigut un altre exemple, n'hem comentat alguns al llarg d'aquests últims anys, de quan la immediatesa s'imposa a la realitat. O sigui, per exemple, aquí a la casa el Xavi Bundó va fer un especial fantàstic sense tenir res. O sigui, sobre la base de les poquíssimes notícies que es tenien, que, per entendre's, un cop les havies exposat, s'acabava de seguida, donaven per 20 minuts, doncs no, anem a fer un programa especial. Què passa? Que... és com si durant un partit de futbol al minut 10 o al minut 5 convoquessis a tots els més grans analistes de futbol del món o del teu lloc d'origen i fessis tota una teòrica mentre el partit s'està jugant i a més no tinguessis les imatges del partit, o sigui, no és com la retransmissió d'un partit, sinó que intueixes el que està passant, vagament de tant en tant surt alguna notícia, estem al minut 20 i sembla que estan empatant, i sobre això els especialistes han de desenvolupar tota una teoria analítica fascinant. Llavors, tu penses, bueno, això no és seriós a nivell de rigor. Doncs sí que ho és, perquè és una mena de mini-màsters pedagògics per la població sobre la realitat que et seran útils per interpretar el que vagi a passar. No té relació amb el que vagi a passar. La prova és que després s'ha vist que era un afer absolutament mafiós i de joc d'ous entre egos...
Perquè si tu escoltaves això, entre altres coses, sabies, potser no havies sentit a parlar mai del grup Wagner, sabies què és el grup Wagner...
No sabies. Tota la geopolítica, sí, analitzada, i fixa't que, a més, el Bundó anava, diguéssim, buscant la hipòtesi més plausible. Però tothom havia de protegir-se d'això. I tothom, tota l'estona, anaven dient, bueno, en el supòsit de que això fos... És a dir, és fascinant, perquè no es pot anar abans del que passarà. No s'hi pot anar, però d'alguna manera ho van aconseguir. Això a la ràdio. Llavors, la tele van fer el mateix, però, com sempre, en paquidèrmic. És a dir, van començar més tard, amb menys analistes, i d'alguna manera...
La tele vol dir TV3, en aquest
TV3,
cas,
sí. Uh-huh. Sí, perquè les altres van confiar... Bueno, i 24 hores també va fer... És a dir, el paper de l'analista... Això va inventar el Felipe Sahagún a l'època de la Primera Guerra del Golf. Sí, que sí. Havia de passar hores i hores...
Finals dels 80, sí, amb aquells... imatge, aquella cosa verda, no?
Aquella cosa verda, i anava convocant gent i dient en el supòsit que I això s'ha convertit en un gènere. Llavors, això que seria, des del punt de vista de deontologia rigorosa, una cosa que no està bé, jo crec que comença a perfeccionar-se fins al punt de que quan arriba el moment en què ens diuen no hi haurà cop d'estat, sembla ser que això era un assumpte, un torçabràs entre els egos implicats, tu ja ets un màster. És a dir, la utilitat és l'acceleració del coneixement, aquest estàndard. És a dir, de no saber res, passes a saber poc, però pots aguantar una conversa o una sobretaula sobre el tema.
Però que tu no hauries escoltat mai allò si no fos que està passant no sé què, no?
I per la inquietud que crea. És a dir, tots els símptomes eren de que era greu. Després s'ha vist que potser no ho és tant, però tampoc ho sabem. Perquè, com molt bé van dir moltíssims dels analistes entrevistats, aquestes conseqüències no es poden calcular immediatament. Clar, tot està obert. Llavors, què té de bo? Que les persones que puguin tenir un interès per l'actualitat, un interès legítim i autèntic, si tu vols, genuí, gent que li preocupa el que passi a Rússia o a Ucrània o el que ens pugui costar a nosaltres després com a conseqüència, doncs tenen un tipus d'informació que té molt d'espectacle, molt, però que va ser brutal, com en poques hores, i després, per exemple, Catalunya Ràdio va muntar també un operatiu especial a les 7 i a les 8 se'ls havia acabat l'argument. Llavors, clar, aquí també té molt a veure amb la capacitat, la flexibilitat de crear en un espectacle informatiu, no seria, seria un espectacle especulatiu. És l'especulació espectacle, però sempre anant a buscar persones autoritzades i que, a més, et van dient coses mentre dubten o mentre especulen, van deixant anar una informació que et serà útil perquè ja la tens per tota la vida. Quantes coses vam aprendre aquella tarda?
Sí. I que inesperat que era que pogués passar una cosa així, no?
I, en canvi, tot el to, tot el que havia provocat la urgència i l'emergència era molt pitjor del que aparentment està passant. Per tant, l'està passant, es qüestiona, fins i tot l'està passant, que és el gran invent de les cadenes informatives i de la creació d'aquesta immediatesa falsa que es confon molt sovint amb informació, que no ho és, doncs no està passant. O sigui, l'està passant ja no està passant. O sigui, hi ha coses que diem que estan passant o que estem creant un espectacle audiovisual brutal i, a més, intel·ligent i interessant, sobre una cosa que no està passant. Però l'epígraf és està passant.
Però ens pensem que sí que està passant.
Sí, és el pretext.
Si no, no ho faríem.
No ho faríem, però no està passant. És a dir, no s'està jugant el partit tal com semblava que s'estava jugant. El no tenir, el no disposar, això ha sigut un retrocés, perquè antigament potser tenies, no hi havia l'està passant, perquè ens esperàvem. És a dir, a l'època del Felipe Sahagún, estava passant moltes menys coses, però quan connectaven amb el reporter que era dins de l'hotel aquell que havia de baixar a baix, tu veies el reporter. I d'alguna manera el que estava passant, però aquí no, perquè el no tenir cap imatge, et deien, per exemple, era molt divertit a mesura que anava, bueno, divertit no, era interessant veure com estan a 200 quilòmetres de Moscou. Llavors, te n'anaves a fer un entrepà i tornaves a... Estan a 100 quilòmetres. Llavors, clar, tu deies, com ho saben? És com el flight, aquella pàgina web, quan tens un amic o un familiar...
Un avió que està venint, no? Sí.
Tu vas entrant, a veure, vas veient que, bueno, falta una hora perquè arribi, no? Jo ho faig molt amb els meus fills, els estic controlant sempre que estan volant, i sóc un expert en flights.
O sigui, tu segueixes els vols dels teus fills,
eh? Jo segueixo tots els vols dels meus fills.
Quan no en tens prou...
Quan tinc la informació, quan sé què està passant. Perquè a vegades no tinc ni la informació.
Però no en tens prou, enviem un WhatsApp quan arribis, no?
No, perquè no me l'enviaran.
Bé, perquè no tens WhatsApp, però un SMS o un mail.
I perquè no me l'enviaran.
Bé, no te l'enviaran, clar.
I aleshores la informació aquesta...
Te l'has d'anar a buscar, tu.
Me l'haig d'anar a buscar, jo. I aleshores és molt interessant anar seguint si hi ha hagut una anul·lació, si hi ha hagut un retard...
Però si fer un vol d'aquests, per exemple, de 12 hores, també estàs
també,
allà...
També, aquest és molt mirant, important. Sí. Pensa que va haver una vegada que el meu fill se'n va anar a Salt Lake City, que va coincidir amb aquella catàstrofe que van tancar tots els aeroports a partir de no sé quin grau de latitud, no sé si recordeu, fa un, 2 o 3 anys, hi va haver un, que durant 15 dies tots els vols es van suspendre.
Però 3. no era per el volcà de Groenlàndia.
No, era per un fred, no sé com entenc, que havia baixat el fred més avall del que toca. Té un nom, que evidentment...
I llavors el vol del teu fill també va ser...
Estava a la línia. De manera que vaig haver de prendre'm tots els vols que hi havia en aquells moments anul·lats i no anul·lats i seguir a través de 2 pantalles el que estava passant.
Però llavors, jo crec que, tornant a això de dissabte de Rússia, clar, tu tens un avantatge respecte a altres ciutadans, diguem que tu tens un interès per l'actualitat, pel que està passant, i aquest és un element que et fa estar connectat, però a més...
Que forma part de la meva feina.
I que tens un interès per com expliquem això als periodistes. Llavors, clar, diguem...
Per
disfrutes
mi,
dues vegades, clar, diguem, no?
Jo és com... Jo vaig al cinema i parlo de cinema, no? Escric sobre futbol i m'agrada el futbol. O sigui, intento convertir tot el que m'interessa i tot el que m'apassiona o inclús em preocupa, monetitzar-ho. És una monetització.
Mira, abans que has dit que cantaria Josep Guardiola, que de la teva boca sortiria la paraula monetitzar.
Doncs escolta, anem a buscar la secció dins de la secció.
Cieno. Cieno. Perché, perché, perché non ti decidi mai? Un po' ci sei.
Nau de Salvador. L'últim programa de Sálvame, després d'haver anunciat durant setmanes, gairebé mesos, de que acabava Sálvame, i, per tant, una preparació, una prèvia tan llarga que quan arribes estàs extenuat. Era molt natural que hi hagués una certa decepció. Decepció polèmica, també, però jo crec que molt coherent. Recomano als que els interessi el tema que busquin un article d'ahir o d'abans d'ahir de l'Òscar Cornejo al País, que explica magistralment què és les sensacions que crea acabar Sálvame.
Que és part interessada, perquè Òscar Cornejo ara, és el fundador de la fàbrica de la tele i del format, no?
Per tant,
no?
És part implicada. Però també té un tipus d'informació que està molt per damunt de la mitjana dels mortals. Llavors, programa decebedor, però coherent en quin sentit? Sálvame fa anys que està en decadència. És a dir, les estrelles estan gastades, els caníbals s'han devorat entre ells fins al punt de que han quedat afectats, els hi falta un braç, els hi falta una orella. És més zombi que caníbal. El presentador s'ha dedicat al teatre, escriu llibres, participa en els debats polítics, se li mor la seva gran amiga, hi ha baixes importants, tot això recent. De manera que podríem dir que a l'últim període de Sálvame...
Són zombis.
Són zombis decadents en un moment difícil que intenten superar amb bona voluntat i fent fitxatges nous, intentant donar-li vida. Però està tocat, està tocat. Jo crec que el final representa més aquest esperit del Sálvame decadent que no pas... els anys d'esplendor gamberro i d'irreverència irresponsable i de temeritat permanent, això que el Cornejo diu, un festival d'intrascendència, diu que siguem, nosaltres hem sigut els reis del que és intrascendent, però això no vol dir que siguem inútils. I jo crec que aquesta distinció és molt important per entendre aquest tipus de programes. La prova és que ahir es va estrenar el programa que substitueix Sálvame, que és Així és la vida, presentat per Sandra Verneda, que era el model clàssic d'entreteniment absurd amb continguts molt semblants. Una reportera a la porta de la residència on s'està morint Carmen Sevilla durant hores. Connexions, taula de debat, com si fos la invasió de Rússia, i van passant les hores. El to, la manera de presentar-ho.
Ara està a 200 metres de la mort.
Ara sí.
Està a 100 metres.
Sí, però la persona que t'ho diu és la mateixa persona que li deia la teva mare. És Rosa Villacastín. I ho diu en una taula dissenyada per algú que pensa fem la taula de sempre. No hi ha cap esforç, que és la gran aportació de Sálvame. A Sálvame, el mateix pot provocar que una persona s'aixequi i digui tengo hambre, i se'n vagi a prendre un bocat a fora, o s'enfadi perquè no pot ser que la Carmen Sevilla s'estigui morint. És a dir, i es baralli amb algú, o tingui un record estrany per la Carmen Sevilla.
Jo tinc les aportacions formals que ha fet Sálvame a la televisió, que són múltiples, eh? Múltiples. Ara, des del punt de vista del fons, això que deia el Cornejo de Festival de la Intrascendència, o sigui, hem sigut intrascendents però no inútils, però tampoc innocus. És a dir, al fons del que hi havia allà...
Sí, però era l'herència... Era l'herència del Cròniques Marcianes. Jo no sé si tu recordes els últims anys de Cròniques Marcianes, que hi havien alguns dels personatges de Sálvame, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, tot això ve del Cròniques. És a dir, hi ha una depredació espectacle que s'inventa a Cròniques, de la que es fa hereva, i no és innocent, ni inofensiu, ni no, en absolut.
I en aquest clima de mala llet que hi ha al país, jo no sé quina, diguem, una part també té a veure amb això, no? Veure que constantment s'estan traient els ulls
amb els altres. El que segur que no té a veure és amb el que fan ara. Si el que fan ara, si tu em dius, hem trobat unes cintes a sota la taula del Basile i posa 1993, anem a mirar-les. I posem, i surt el que estan emetent,
i és el mateix.
Tu creus. Però és una fórmula en què ha desaparegut qualsevol efervescència, fins i tot la maldat. La maldat que era un element nou de Sálvame. Com administrem la maldat? La maldat improvisada, la jam session de maldat...
És que tinc la sensació, no ho sé, però tinc la sensació que hi ha una lectura política de Sálvame, en aquest final de Sálvame, s'ha fet una lectura molt molt benèvola del que ha sigut Sálvame...
Sí, estic d'acord.
Amb un barniç polític, diguem que el progressisme de Jorge Javier Vázquez i tot això, ha com blanquejat el que ha sigut el programa.
Totalment d'acord.
No?
Ja et dic, jo crec que és un programa de caníbals. D'acord? Això que quedi clar. Si l'has de definir, si has de fer una sinopsis, avui, Sálvame, què és? És un programa de es mengen els uns als altres i a veure qui resisteix. I després, el Cornejo diu una cosa molt interessant. Diu, nosaltres érem especialistes en intrascendència. Vivíem de la intrascendència. En el moment en què ens vam posar transcendents, es va acabar.
Que això és Rocío Carrasco, que Rocío és el que tu has dit sempre aquí.
Hi ha un moment en què això es trenca i tots adopten un posat transcendent que no és el que els hi correspon. Que no vol dir que no la volguessin de fer, És el que no els hi correspon.
Però no és el codi que tant...
Canvien de llenguatge, canvien de tot. I això l'audiència diu... Això no fem bromes. Hemos venido a divertirnos, no, o a emborrachar-nos.
Però en aquell primer moment ve que els hi compren, no? Perquè al principi els hi funciona
per audiència.
La mar de bé.
És l'avarícia. És a dir, quan ells veuen el resultat d'audiència, es queden... I després, com que això els hi coincideix amb aquest període de decadència, d'alguna manera allò podia semblar una renovació. És a dir, a partir d'ara som capaços de que televisivament era un espectacle, Lo de la Rocío era, sobretot, els primers capítols, i la manera de... Llavors fan aquests fitxatges, les advocades especialitzades, Marc Giró... Hi ha tota una sensació de que està passant alguna cosa important a Sálvame. Llavors els protagonismes queden completament al revés, i en canvi ara, qui hi ha?
Doncs... Clar, és que és l'avarícia aquesta, que jo crec que és comuna a tot el, diguem, a tot el mitjà audiovisual, que és, hosti, això ha funcionat molt bé, doncs anem a estirar això. I clar, potser el que hagués sigut un fenomen que seria recordat al cap de molt temps és si haguessis fet un, només, no? Fas un dia, allò, dos dies, però clar, volgués tirar tot allò, en fi.
I sobretot que va afectar, perquè repeteixo, això els hi va arribar en un moment ja que era decadent el programa, perquè els continguts i sobretot els protagonismes... O sigui, quan Kiko Matamor s'ha operat per cinquena vegada i baixa les escales...
Això s'ha esdevingut,
Això sí. Baixa les escales amb vestit de fantomes, ja no té l'element sorpresa. Això ja ho has vist. O quan algú et diu, parece ser un problema, jo què sé, el Caparrós, quan se surt de les seves addiccions i fa un llibre i fa tot un sistema de confessió de la superació de les addiccions, que és una cosa important socialment. Això ja ho has vist amb la Belén Esteban. Ja ho has vist amb dos o tres d'aquella família. Per tant, ja no és un element de sorpresa. I tot això sumat barrejat amb els nous continguts, doncs ha fet que s'agrés. Llavors, la polèmica venia si el programa últim era o no era un programa... No, evidentment que no, era un programa... Era com el final de... Com es deia aquella sèrie dels Montsolís o
de Nissaga de Poder.
Final de Nissaga de Poder, que es crema aquell, aquell vaixell.
Home, allò va ser molt polèmic, eh?
Molt polèmic, perquè es considerava que no estava a l'altura, no? El vaixell sí, sí. Havia de ser més gran, Doncs aquí és igual, es crema, van fer una foguera que va decebre, perquè evidentment era una foguera que no estava a l'altura de totes les fogueres que s'han encès metafòriques al plató. Però vaja, en qualsevol cas...
Ho devia estar veient, Jorge Javier Vázquez, el divendres, l'últim programa, perquè està de baixa.
No? Sí, jo no ho crec. No me l'imagino patint, perquè si realment està com diuen que està, que és una altra cosa que no sabem si està passant o no... Jo crec que li deuen haver recomanat no acostar-se amb una tele encesa, crec jo, eh? Jo és el que li recomanaria.
Bé, escolta'm, avui, veig que tens la programació aquí davant, avui a l'Hormiguero, Pedro Sánchez.
21:45, com si no l'haguéssim vist ni sentit.
Fa dies que no el veiem, Pedro Sánchez, a cap entrevista.
Ostres, porta un ritme, va gairebé a entrevista diària i sobretot a mitjans que alguns són hostils.
Com és el cas d'avui.
Sí. Una hostilitat, amb això de l'Hormiguero, no ho tinc científicament demostrat, però jo crec que de la mateixa manera que al Salvam li atribuïm unes condicions revolucionàries que no té, tinc la sensació que amb l'Hormiguero se l'acusa d'una fatxeria que no té.
Jo estic molt d'acord, també.
A mi em sembla un programa més transversal del que se'ns vol fer creure. I, per tant, si et fixes només en els moments que et convé, com sempre, per acumulació, jo diria que no és tan hostil. De manera que és més hostil el tòpic... O sigui, li passa com al Sánchez. El monstro del sanchismo, ara que ell es defensa,
Donc
han creat una imatge d'ell que no es correspon a la veritat i que per això ell ara va tot arreu a desmentir-se, que és perillosíssim.
I tu creus que el motismo o el pablismo de Pablo Motos...
El pablomotismo és una forma d'exageració malèvola d'una realitat que podem criticar, només faltaria. Llavors, clar, evidentment, li treuen... Està més a prop dels memes que, que del metratge. El metratge real i el que hagi seguit l'evolució d'aquest programa té prous elements per saber que no és com es diu que és la caricatura del meme. Què passa? Que el meme molt sovint està en mans de gent que no veu l'Hormiguero. Que això passa molt en l'univers de la comunicació actual. Que els que volen marcar tendència i posar etiquetes no són consumidors. Aleshores, des d'una superioritat, si tu vols, inclús d'un talent, perquè moltes interpretacions i etiquetes d'aquestes són brillants, tenen molta gràcia, i són que dius, ostres, que ben trobat, no? Però jo recordo, no puc posar noms, però un gran filòsof català, viu, surt quan era jove, surt a la nit amb un gran periodista, que per desgràcia ja no hi és, estem tota la nit voltant, el periodista li explica al filòsof jove tota una sèrie d'aventures del món del periodisme, de la política, de la filosofia, aquest està liat amb aquesta... tot li fa un mapa i l'altre, impassible, va aguantant, va demanant copes, va bevent, i al final li diu, tot això que m'has explicat és fantàstic. Llàstima que sigui mentida. Doncs jo crec que el que passa una mica... amb l'Hormiguero és això. És a dir, tot això que ens diuen que és l'Hormiguero, la veritat és que sona bé, és divertit i pot servir en una assemblea. En un tribunal ja no estic tan segur que sigui. Jo ho veuré, 21:45. La veritat fa una mica d'angúnia, aquest Sánchez a la defensiva, perquè... Clar, està assumint una responsabilitat... Primer que està sol, que és una tradició en ell, de que tant les coses que li surten
bé... No, perdona, no. Que esta vegada té un suport, que és Rodríguez Zapatero, que està fent una gira paral·lela...
Sí, però no sé si vas veure la cara de Sánchez quan Évole li va posar el Zapatero no va fer un com... el Zapatero està fent el paper d'una pel·lícula de Cantinflas en què Cantinflas és un advocat que defensa amb un pobre delinqüent, i Cantinflas comença a parlar i a parlar a favor del delinqüent fins que el delinqüent li diu: no me defiendas, compadre. Jo crec que la sensació del Sánchez és: ara només em falta que obri la boca Zapatero, que evidentment és rebut amb entusiasme per gent que no l'ha votat mai. Però jo crec que Zapatero forma part de la campanya...
Dia, és que no sé qui ho escrivia, això, com si fes de llebre el Zapatero, li deien, no? Que està ha començat ell la cursa,
doncs,
i ara li
no
dona com
a relleu. L'estadi.
No està ni a l'estadi.
No està ni a l'estadi. Està fent de llebre a llocs ignots que no li fan cap bé en el Sánchez, que està sol defensant-se com pot. Però ho veurem, perquè realment és un espectacle. I recomano que la gent recuperi el documental a la Televisió Espanyola, que té una web magnífica, El Ventilador.
No el vaig veure, diumenge a la nit, no?
Busqueu-lo i discuteu-lo, perquè hi ha una història maquíssima dels Amaya. Els Amaya són aquest grup, aquest duet de tota la vida, BT.
Sí.
I n'hi ha un
que tenia
una veu molt aguda, i explica les raons per les quals té la veu aguda. No faig spoiler.
No fas spoiler?
No, ho deixo aquí. És una cosa testicular.
Home, bueno, això, el que has fet és un cliffhanger,
ara
es diu, eh? Sí. O sigui...
Avui està fent moltes coses que no faria.
O sigui, jo anava a fer un pacte, diguem, o expliques això...
O tornes a cantar.
No, o em dius qui era el filòsof i el periodista. No. Que, això no es pot
això
dir,
no
eh?
No es pot dir, no, perquè per respecte, no. No es pot.
Aquesta veu, eh? Estem parlant, a veure, ja...
Molt maca la manera com ho expliquen. Segons ells, la primera vegada que ho expliquen. Diuen això, però jo tinc la sensació que no és la primera vegada.
Que ja ho has sentit, tu.
No, jo no ho havia sentit.
No ho havia sentit.
No ho havia sentit mai.
Doncs El Ventilador, eh? És aquest...
Història de rumba,
aquest
sí.
Documental, que em sembla que el va emetre també a la xarxa de televisions
sí,
locals
de Catalunya. Sí, i la BTV també ho va estrenar el diumenge, em sembla que va fer una... Sí, ho han anat dosificant, i Televisió Espanyola el va fer a quarts de 12 de diumenge a la nit. Doncs, i ara està a la web.
És veritat que el podem recuperar...
Troba fàcilment perquè l'acabo de trobar.
Sí, RTV Play.
Surt el petitet, surt el petitet.
Home, el petitet. Com està el petitet?
Està fotut, sí.
Fotut. Bé, Sergi, gràcies.
Salut.
D'aquí 15 dies més.